L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Una jornada més des de la sintonia de la teua municipal a les Terres de l'Ebre. Ens disposem a repassar l'actualitat de la jornada i ho fem, com cada dia, a través d'esta pràcticament mitja horeta que tenim per endavant. És l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, l'informatiu Emute, el d'avui, últim dia de la setmana, aquest divendres 28 de juny, amb el qual tanquem també el sisè dels mesos de l'any. Temps d'actualitat informativa que cada dia obrim a ritme de titulars, introduint el sumari de continguts en un espai en el que avui tractarem, per començar, qüestions urbanístiques que ens portaran a Santa Bàrbara. Des d'allà coneixerem algunes de les propostes que anit es feien a la sessió plenària celebrada a l'Ajuntament Planer. Unitat Planera proposa de vendre part del patrimoni rústic per reinvertir-lo en urbà. A Alcanar continuen a bon ritme les obres del convent dels Josepets, que serà reconvertit en un alberg municipal, inclòs a la xarxa d'albergs de la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament d'Amposta obri un menjador social per garantir un àpat diari a una vintena de nens durant els mesos d'estiu. I el Servei de Protecció de la Natura denuncia dues persones al terme municipal de Santa Bàrbara per capturar caderneres amb xarxes artesanals. Ahir començava a Can Redó el festival Curt en Redó, amb una gala d'entrega de premis com a novetat. I parlarem de la festa de Sant Pere i de l'activitat que organitzen tant a l'Ametlla de Mar com a les cases d'Alcanar. Per últim, i a la recta final del nostre temps d'informació, tractarem avui també qüestions esportives. L'equip femení del Santa Bàrbara va aconseguir el desè lloc a la classificació del torneig internacional femení de futbol 7 disputat a Pradel Bayonas. D'altra banda, destacarem també que diumenge es disputa una nova edició de la Cursa del Llop, edició enguany reduïda a una única prova, la mitja marató de pujada a Caro. I també parlarem d'una patinadora aldeana, Elisa Tomàs, que el passat cap de setmana es proclamava subcampiona d'Espanya de patinatge artístic. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida comencem a explicar, aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I comencem ja amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. Avui obrim el nostre temps d'informació passant a balanç en aquesta sessió plenària que ahir se celebrava a l'Ajuntament de Santa Bàrbara. Unitat Planera proposa de vendre part del patrimoni rústic per reinvertir-lo en urbà. Aquesta proposta és la de vendre la finca adjacent al Molí de Vallès, adquirida per l'Ajuntament als anys 90, amb la intenció de crear una zona d'esbarjo que mai es va acabar fent. Unitat Planera proposa comprar cases i així oxigenar el centre del municipi, tal com en aquesta primera crònica de l'informatiu, avui des de la Plana Ràdio ens explica Josep Roig.
A la sessió plenària que va dur a terme ahir la Corporació Municipal de Santa Bàrbara, el grup d'Unitat Planera, a l'oposició, va proposar a l'equip de govern la venda de la finca del Molí de Vallès per tal d'aconseguir liquidesa per reinvertir-la adquirint immobles al centre urbà. Marc Marc, portaveu d'Unitat Planera, deia que el benefici obtingut per la venda es podria dedicar per comprar cases deshabitades o en estat ruïnós per tal d'oxigenar el centre del poble creant espais urbans. L'escoltem.
Després de 20 anys sí que s'ha rehabilitat aquell tros del Molí de Vallès, sí que s'ha rehabilitat, i a més molt xulo, però la finca sigui igual, no? I clar, és a dir, nosaltres també creiem que seria un bon moment també si poguessin trobar un bon venedor que ho volgués per reinvertir aquests diners, és a dir, no perquè tingués més liquides a l'Ajuntament, que ja en té, sinó per exemple, doncs pot ser dins del poble, pot ser alguna casa que està abandonada o que està a punt de tombar-se, podria ser una bona oportunitat doncs, per a oxigenar el centre del poble, en buscar espais més lliures, espais més, és a dir, crear espais urbans.
La proposta d'unitat planera no contempla, però, la venda de l'edifici restaurat fa uns anys com a part del patrimoni històric de Santa Bàrbara, sinó solament la part de la finca que s'havia de dedicar a la creació d'una zona d'esbarjo i pícnic. Després de gairebé 20 anys, des de la compra, a part de la restauració del molí no s'ha fet res més. Per això, Unitat Planera considera que la finca, ara per ara, no té cap utilitat i que, per tant, es podria vendre canviant patrimoni per patrimoni. Ho deia Fernando Llombart, també d'Unitat Planera.
Se va comprar la intenció de fer una zona de recreo. Han passat quasi 20 anys, perquè era, crec recordar, la legislatura sobre l'any 93. Per tant, han passat 20 anys aproximadament i no s'ha fet absolutament res, més que s'ha rehabilitat la masada de Martí, el molí de Vallès, en el qual estic d'acord. Crec que ens hauríem d'anar llevant o venent, diguem-li com volguéssim, les parts que no són necessàries de finques que pugui tindre l'Ajuntament. En aquest cas, crec que això se correspon aquí en la part que és finca, que jo crec que s'hauria d'amortitzar i fer patrimoni per patrimoni. Per tant, proposem que es vengui la part que no sigui necessària per a la del molí de Vallès i que s'invertisca en qualsevol altre tipus de patrimoni al poble.
Unitat Planera també va proposar requalificar com a urbans els terrenys de la zona de l'estació que ara estan considerats zona industrial, aprofitant que Adif va anunciar la posada en venda de l'edifici de l'antiga estació de tren.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
I si la primera crònica d'avui feia referència a qüestions urbanístiques derivades de la sessió plenària que ahir se celebrava a l'Ajuntament de Santa Bàrbara, continuem ara anant cap al Canà, també justament per parlar d'actualitat urbanística i, en este cas, d'algunes de les actuacions que el Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament Canareu estos dies porta a cap. Una d'elles, una de les actuacions importants, és o són les obres d'adequació per convertir el convent dels Josepets a les cases del Canà en un alberg turístic de joventut municipal. Unes obres que tenen ja avançada la seva segona fase, tal i com explicava el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament del Canà, Manel Martí.
Una que tenim ja en marxa i a bon ritme és les obres de la segona fase de la rehabilitació de l'edifici de Josepets com a alberg turístic municipal. És una obra important que permetrà, ho he dit diverses vegades, no?, recuperar aquest edifici i alhora dotar-nos al municipi d'un equipament de caràcter de dinamització econòmica que serà un revulsiu per a l'economia de tot el municipi i especialment de les cases del Canà. Aquesta obra, que ja està a un bon ritme d'obres, té un pressupost d'adjudicació al voltant de 600.000 euros. I aquí s'ha de destacar que aquesta obra té una subvenció del PUOS, del Pla Unit d'Obres i Serveis de Catalunya, de gairebé 95% de l'import. No? És una obra que, diguem-ne, al contribuent canareu li costa molt poc. L'obra tenim prevista que pugui finalitzar en aquesta segona meitat de l'any. No? Ja veurem exactament si cap allà a l'octubre és una data possible d'acabar. Ja sabeu que això de les obres, doncs, a vegades sempre tenen tendència a allargar-se més del que tots voldríem.
D'altra banda, i parlant encara d'aquesta actuació, al convent dels Josepets, el regidor explicava que en Junta de Govern local s'ha aprovat ja també el projecte per a l'equipament del que ha de ser el futur alberg municipal. Manel Martí.
En aquest sentit, també d'aquesta obra, també hem aprovat en la Junta de Govern passada el projecte d'equipament. L'Ajuntament vol dotar aquest edifici també de bon equipament i hem aprovat aquest projecte d'equipament immobiliari que té un pressupost en este cas de 246.000 euros, del qual també tenim una subvenció del PUS que supera el 50%, en total d'uns 134.000 euros. Aquest projecte ara s'ha aprovat i tenim previst també en aquesta segona meitat de l'any poder-lo licitar perquè treballem una miqueta amb el calendari de que aquest alberg municipal, aquest alberg turístic, pugui obrir les portes en funcionament l'any 2014, més o menys entre el període que podia anar de Setmana Santa a l'estiu. No? Este seria l'objectiu que estem treballant perquè pugui posar-se en marxa. Haurem de fer també l'adjudicació de la gestió, que també ho faríem en aquesta segona meitat de l'any.
Un alberg que quan estigui totalment enllestit, passarà també a formar part de la xarxa d'albergs de la Generalitat de Catalunya. I de les qüestions urbanístiques passem ara a parlar de les solidàries. Per fer-ho anem cap a Amposta. L'Ajuntament de la capital del Montsià ha obert un menjador social per tal de garantir un àpat diari a 22 nens durant els mesos d'estiu. Des d'Amposta Ràdio, Jordi Galo.
Doncs així és. Un total de 22 nens de fins a 14 anys d'una desena de famílies ampostines tindran durant aquest estiu un àpat diari garantit amb la posada en marxa per part de l'Ajuntament d'un menjador social. El servei, que funcionarà durant els mesos de juliol i agost a les dependències de l'Escola del Soriano Montagut, atendrà infants de famílies en situació de precarietat econòmica, usuàries del servei social i que durant el curs acadèmic es beneficiaven dels menjadors escolars. Així ens ho explicava Laia Subirats, la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta.
L'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Amposta, mitjançant la col·laboració de l'Hospital Comarcal i amb la contractació de dues persones, oferirà per a xiquets, per a 22 infants en un principi durant aquest mes de juliol, un menjador social per a garantir, en certa manera, que aquests xiquets tinguin una alimentació adequada. A partir d'aquesta línia de menjador social, també amb la col·laboració del centre s'ha fet un llistat de xiquets que no tenen aquest alt risc i que el que farem a través de la col·laboració una vegada més de les ONGs com Càritas, Creu Roja i Xiloé serà l'increment d'aquesta donació de menjar per part d'aquestes entitats. I per tant, així trencar un cercle, que el que permetrà és això, és garantir que els xiquets i xiquetes de la nostra ciutat amb un risc d'exclusió social queden coberts i tinguen una alimentació correcta.
Cal destacar que l'Hospital Comarcal del Montsià, que col·labora en aquesta iniciativa de l'àrea dels serveis socials municipals, aportarà els dinars nutricionalment complets.
Gràcies, Jordi. I anem ara a parlar de qüestions mediambientals. El SEPRONA, el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil, ha denunciat dues persones al terme municipal de Santa Bàrbara per capturar caderneres amb xarxes artesanals. Els veïns denunciats eren de Tarragona i havien capturat un total de 8 caderneres que van ser alliberades al mateix lloc de captura. Des de la Plana Ràdio és novament Josep Roig qui en té més dades sobre aquesta qüestió.
Doncs efectivament, el Servei de Protecció de la Naturalesa de la Guàrdia Civil de Tarragona va denunciar dos veïns de la ciutat de Tarragona de 21 i 43 anys per capturar caderneres amb xarxes artesanals al terme municipal de Santa Bàrbara. Els fets van passar el 22 de juny a l'àrea privada de caça denominat Cap de Moltó, situada al terme municipal de la nostra vila, quan la Guàrdia Civil va observar que dues persones estaven manipulant un artefacte que podria tractar-se d'una xarxa artesanal per capturar ocellets. Després d'inspeccionar el terreny, els agents van trobar una xarxa de llibre artesanal per a la captura de caderneres, 4 gàbies amb caderneres vives com a reclam i 8 ocellets de diverses espècies que havien estat capturades, els quals van ser retornats al seu medi natural pels agents del SEPRONA. Els autors van ser denunciats davant el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural de la Generalitat per diversos conceptes. Les espècies capturades, en cas de ser de qualitat, es podrien posar a la venda en el mercat il·legal per un valor que rondaria els 10 euros la unitat. En ser aus molt gregàries, en una jornada es poden capturar fins a 50 exemplars. Aquest tipus de captura d'ocellets està permès a Catalunya sempre que s'obtingui una autorització, que és força restrictiva, havent de complir unes condicions determinades, entre les que figuren estar en possessió de la targeta federativa, pertany a una societat cantora d'ocells, posseir llicència de caça tipus B sense arma, autorització nominal otorgada pels Serveis d'Agricultura de la Generalitat i està autoritzat pel titular del VEDAT.
Aquest estiu anirem a la platja.
I a la piscina.
I al casal d'estiu.
I abans de marxar recollirem aliments i omplirem amagatzem d'una identitat benèfica.
Participa a la campanya La fam no fa vacances.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Obrim ja la pàgina dedicada a les propostes de l'àmbit cultural. Ahir mateix començava la població de Camp Redó el Festival Curt en Redó, amb una gala d'entrega de premis com a novetat. La planera Zoraida Rosselló és entre els realitzadors i realitzadores que participen en aquest certamen. Rosselló presenta l'estratègia de Madame Bretó, tal i com en la seva crònica d'avui des de la Plana Ràdio ens explica Tere Giné.
Efectivament, Domènec, per sisè any consecutiu, ahir s'encetava el Corredor, el festival de curtmetratges de les Terres de l'Ebre que organitza l'Associació Cultural Sol de Vila. Les projeccions, recordem que són gratuïtes i que tindran lloc a la plaça de l'Església de Campredó a partir de les 10 de la nit. El programa també inclou una vintena d'obres entre curtmetratges i migmetratges de ficció, documentals i espots publicitaris, tots vinculats a les Terres de l'Ebre, sigui per temàtica, perquè hi han estat rodats o perquè algun professional ebrenc hi ha treballat. A més, com a novetat en aquesta edició, s'ha programat una gala d'entrega de premis per al diumenge a la nit, on es reconeixerà el millor curtmetratge documental, el millor curtmetratge de ficció i la millor producció campredonenca. El jurat de la primera gala del Festival Corredor està format per Antoni Barrero, que és el director del Festival Internacional de Cinema Català, l'Anna Zaera, periodista, el Rafael Castells, fotògraf, i Jordi Arrufat, politòleg. Entre el programa d'enguany hi destaquen les projeccions del documental L'estratègia de Madame Bretó, de la realitzadora d'origen planer Zoraida Rosselló, La ciutat efímera, del realitzador de Deltebre Albert Vidal, Interior de paisatge, de la realitzadora vallesana Elisenda Trilla, i d'altra banda també les obres de ficció i anuncis, Au per Au, del fotògraf tortosí Guille Barberà, Criatures de nit, Sonàmbula, Oda a l'amor, Lois Tengo que decirte, de Javier Arauz, nascut a Barcelona però afincat a Camarles, i també Tortosa, ciutat del Renaixement, del campredonenc Germà Machí.
Gràcies, Tere. Passem ja a abordar qüestions de l'àmbit festiu i en este cas anem a l'Ametlla per conèixer les celebracions que han organitzat amb motiu de la festa de Sant Pere. Des d'avui divendres 28 i fins diumenge dia 30, l'Ametlla de Mar està de celebració amb motiu de la festivitat de Sant Pere, el patró dels pescadors. La festa marítima, la processó i les nits de ball seran les activitats protagonistes d'aquesta festivitat, tal i com des de la Cala Ràdio ens explica en la seva crònica d'avui Olga Tomàs.
Des d'aquest divendres fins al diumenge, la cala està de festa amb la celebració de Sant Pere. Des de la confraria de pescadors s'han organitzat una gran diversitat d'actes per a l'ocasió que, com és habitual, es celebrarà amb vora el port. A més, enguany, a causa dels temps difícils del sector, l'Ajuntament ha considerat oportú augmentar el seu suport per tal que el programa d'activitats no perdi vida. Janel Llambric és el president de la confraria de pescadors.
Sí, bueno, pues sempre, bueno, de quan estic jo també, pues lo que l'Ajuntament ha col·laborat sempre, però enguany ha col·laborat una miqueta més, perquè pues ja és el que estàs dient tu, el tema està pues bastant fluix i bueno, en fi, pues a mirar de solucionar-ho, però que no es perdin les festes del poble, per això torno a repetir que a veure si la gent col·labora i que baixa i que miri que no es perdi la festa de Sant Pere, que és una festa bonica, més a l'estiu, que com ara veu, avui enguany mateix ja fem només divendres a la nit i dissabte, però és que el diumenge ja només podem fer lo dels minudets, allò de l'espuma que fem, perquè clar, el diumenge al dematí la gent ja surt a calar i els sarceros i això, i clar, i això ja ho han deixat i ho passem tot pues, entre el divendres i el dissabte pues, ja fem ja tot lo d'allà baix, bueno, que ho farem tot reunit allí als porxos vells, la cofradia vella que sempre hem dit.
Així, el divendres 28 de juny, a partir de les 11:45 de la nit, les festes comencen amb rock a càrrec del grup local d'Arangets a la Llotja Vella, actual centre d'interpretació de la pesca, recuperant així l'espai tradicional de les festes de Sant Pere. I a partir de la 1 de la matinada, discoteca mòbil a càrrec dels DJs locals. Durant l'acte hi haurà una barra de cervesa gratuïta per a tots els pescadors. I dissabte 29 de juny la festa continua. A partir de les 10 del matí, davant la Llotja Vella, sardinada popular i festes marítimes amb la marató, natació, curses de bots i la barra del cos. Amenitzarà la festa la xaranga La Farola i durant les curses la colla castellera Els Xiquets Caleros faran les seves estructures. A més, hi haurà la rua dels gegants de la colla gegantera amb la banda de cornetes i tambors que sortirà des de la Rambleta i paral·lelament des de la Casa de la Vila sortiran la xaranga i els nanos. I a partir de les 7 del vespre al recinte de la Llotja, recepció oficial on es lliuraran els premis del concurs de literatura i dibuix que com cada any organitzen amb la col·laboració de l'Institut Mare de Déu de la Candelera i l'Escola Sant Jordi. Després, en el mateix recinte, hi haurà la missa solemne en honor a Sant Pere Pescador i, a continuació, la processó marítima. Finalment, a les 11:30 de la nit, al recinte de la Llotja, Revetlla Popular, amenitzada per l'orquestra Caiman, un acte patrocinat per l'Ajuntament. El diumenge es clouen les festes amb una activitat destinada als més petits. A les 6:30 de la tarda, en el recinte de la Llotja, gran festa infantil amb l'actuació de Tururut Pallassos amb escuma.
Gràcies, Olga, i no només a l'Ametlla celebren Sant Pere, ja que també a les cases d'Alcanar per aquest cap de setmana s'ha organitzat concretament per demà dissabte festivitat en honor al patró dels mariners. Uns actes que, en este cas, als micròfons de les municipals de les Terres de l'Ebre, comentava la regidora de festes a l'Ajuntament d'Alcanar, Mercè Fischer.
Sí, el dia 29, just aquest any, Sant Pere mos cauen dissabte. Tindrem tots els actes propis de lo que és la celebració de Sant Pere per part de la cofradia, que fem la processó, que anem en les barques per dins del mar, i després, bueno, acabem ja amb la típica isada de la bandera blava, que aquest any podem dir que complim 19 anys de bandera blava, i és un guardó que mos acabem de donar i ho celebrem d'aquesta manera, isant la bandera, i, bueno, estan allà en tot el poble participant de la festa. I per la nit a les 11, pues, la revetlla, però en este cas serà a l'altra part del carrer Lepant, vull dir, seria a la plaça Ramon Pous.
Pel que fa als horaris, cal dir que a l'Església de les Classes la Santa Missa començarà a les 7 de la tarda de demà dissabte. En acabar hi haurà la processó marinera en honor a Sant Pere i en acabar aquesta processó es farà l'acte oficial d'issament de la bandera blava a la platja de les Cases. Ja a la nit, com la regidora comentava, a la plaça Ramon Pous, a partir de les 11, començarà la revetlla. Unes activitats que en el cas de les Cases conjuntament organitzen l'Ajuntament d'Alcanar i la Comissió d'Entitats de les Cases. I per tancar este bloc, diem-ho així, festiu i musical, hem d'anar avui també cap a Ulldecona, on diumenge continua, després de la pausa de Sant Joan, la programació de les novenes jornades musicals de l'Ermita de la Pietat. A partir de les 8 de la tarda, diumenge que ve, es podrà veure al recinte de l'Ermita l'actuació del grup Beri Pomelo.
Donades les circumstàncies econòmiques actuals, des de l'equip de govern de l'Ajuntament de l'Aldea considerem necessàries i adequades engegar totes i cadascuna d'aquelles accions que permetin incentivar l'activitat econòmica al nostre municipi. Per això l'Ajuntament de l'Aldea organitza la primera jornada de promoció econòmica. Aquesta jornada s'emmarca dins les accions del programa Estratègia l'Aldea 21. Estarà composada per diverses ponències i serà inaugurada pel secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya, el senyor Pere Torres i Grau. Hi intervindran el senyor Mariano Hernández, llicenciat en Dret i doctorat en Dret Patrimonial, el senyor Alfredo Curto i Josep Gràcia, empresaris del nostre municipi, el senyor Francesc Rosa, auditor de comptes, el senyor Josep Aragonès, coordinador tècnic de la candidatura Ebre Biosfera, el senyor Daniel Andreu Falcó, alcalde president. I la cloenda anirà a càrrec del senyor Juan Antonio Duro, catedràtic d'Economia del Departament d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili. Us esperem al Saló de Plens de l'Ajuntament de l'Aldea, dissabte 29 de juny a les 10 del matí. Estratègia l'Aldea 21, primera jornada de promoció econòmica. Dissabte 29 de juny. Us esperem a tots.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació, i abans d'arribar a la previsió meteorològica, parlem avui també de les fèmines del Club de Futbol Santa Bàrbara, que van aconseguir la desena posició al Torneig Internacional Femení de Futbol 7, Pradel Bayonas. Un torneig que, recordem, es va disputar el passat cap de setmana entre 32 equips provenents de diferents països al sud-est de França. La portera de l'equip Planer va ser escollida com la millor del torneig. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
El Club de Futbol Santa Bàrbara Femení va ser l'únic equip de les Terres de l'Ebre que va participar en el torneig internacional femení de futbol 7 Pradel Bayonas, disputat el passat cap de setmana a la localitat francesa de Les Busquets d'Orb. El primer que ha destacat l'equip ha estat la molt bona organització i el bon tracte personal que van rebre les jugadores, en tot moment ateses pels organitzadors resolent dubtes i necessitats que van sorgir. Parlant pròpiament de la competició, dic que en total van participar 32 equips amb un volum humà de 480 persones. El Santa Bàrbara va quedar en la desena posició i la seva portera, Iria Estevez, va rebre el trofeu com a millor portera del torneig. En la primera fase de la competició, que es va disputar el dissabte 22 a partir de les 3 i fins les 8 de la tarda, el Santa va haver d'enfrontar-se a 3 equips, guanyant 2 dels 3 partits disputats i quedant en segon lloc de ronda. La segona ronda es va jugar el diumenge dia 23 i el Santa va haver de disputar 3 partits més de 20 minuts cadascun, guanyant un partit, perdent el segon i empatant el tercer. Empat que es va resoldre a la tanda de penaltis. Al torn de l'equip planer, la nostra portera, Iria Estevez, va fer una gran parada i posteriorment Laura Matamoros va transformar el penalti donant la victòria al Santa. L'equip assegura estar satisfet pel paper de les noies planeres, aconseguint la posició desena d'un total de 32 equips participants. A l'entrega de trofeus va haver una petita sorpresa, ja que Iria Estevez, la portera del Santa, va rebre el trofeu a la millor portera del torneig. També cal destacar que van donar una copa a cada jugadora i a l'entrenador Jordi Lleixa.
Gràcies, Tere, i complementant encara l'actualitat esportiva, hem de destacar també que aquest proper diumenge, 30 de juny, es disputa una nova edició de la Cursa del Llop. Enguany, únicament es disputarà la mitja marató, pujada a Caro, que té un desnivell de 1.100 metres i que sortirà a les 10 del matí de diumenge des de Tortosa, amb sortida neutralitzada fins a Roquetes, on un quart d'hora més tard començarà ja la prova. L'organització ha previst trofeus, premis en metàl·lic i inclús un plus per a aquell que aconseguís que debatre el rècord de la prova. D'altra banda, i parlant encara de la Cursa del Llop, hem de dir que de cara al 2014 la nova junta recuperarà la resta de proves que conformaven la tradicional Cursa del Llop. A més de la mitja marató, hi haurà els 182 quilòmetres de marxa cicloturista, els 32 de cursa per muntanya, els 16 de caiac per mar, els 24 de caiac per riu i també els 100 quilòmetres en la prova de bicicleta de muntanya. Per tancar el bloc esportiu, parlarem avui també de patinatge i ho farem per referir-nos a la victòria o al bon paper, en este cas, més ben dit, de la patinadora aldeana Elisa Tomàs, que el passat cap de setmana aconseguia la medalla de plata al Campionat d'Espanya de patinatge artístic. Va ser concretament a la vora mateix de l'estany de Banyoles, al pavelló de la Draga, on es va portar a cap aquesta competició en categoria cadet, en la qual la patinadora del Club Patí l'Aldea aconseguia la segona posició del campionat. L'Elisa va executar 2 discos correctes amb una bona qualitat en els salts i original coreografia del seu entrenador Manel Villarroya. La primera classificada va ser Laura González del Club d'Arenys de Munt, mentre que la tercera plaça va ser per a Naila Illescas del Mataró Patinatge, totes dues de la Territorial de Barcelona. L'altra patinadora representant de la Territorial de Tarragona que també prenia part en aquest campionat va ser Alba Muñoz del Club Patí Cambrils, que finalment va acabar aconseguint la 15a posició.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Divendres matí amb intervals de núvols a la tarda es poden mantenir, però més escassos, més domini del sol cap a Ponent i les terres del sud. Cap a la meitat nord de Catalunya es mantindran i no descartem altre cop algun ruixat a la tarda a prop del massís del Montseny, comarques pròximes. En principi, a diferència d'ahir, poca cosa. Pel que fa a les temperatures estables, demà també, estables, domini del sol, intervals de núvols a la costa prelitoral barceloní, extrem sud de la Costa Brava, extrem nord de la Costa Daurada. Algunes nuvolades de tarda al Pirineu. De fet, aquesta tarda també n'hi pot haver en aquest sector, no és impossible alguna gotellada. I diumenge la mateixa llei de temps que de cara a demà, però augmentant una mica ja les temperatures. Aquest augment, a mesura que avanci la setmana que ve, s'anirà incrementant de forma clara.
Un dia més, i avui divendres, especialment interessant. Quan s'apropa el cap de setmana, la previsió del temps ens ha acompanyat en la recta final, en els últims compassos d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Divendres 28 de juny, al control i edició dels continguts, qui us ha parlat, Domènec Ramal, que a l'hora d'acabar una jornada més us agraeix la vostra confiança per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre per informar-vos. Des d'aquí, us desitgem passeu molt bon cap de setmana. Acabeu de passar una molt bona tarda i nosaltres tornarem dilluns. Fins llavors, bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute. Un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.